s'ha produït per part del govern de Pedro Sánchez, donant-se la circumstància de que jo era ministre de Sanitat, que va ser una aportació de 20.000 milions a les comunitats autònomes per fer front a la pandèmia. Vostè em dirà, home, era una situació excepcional, sí? Però en situacions excepcionals, alguns anys abans, governs d'un altre signe polític no van aportar recursos a les comunitats autònomes. Catalunya va rebre 5.000 milions d'euros. I no vam fer ni cap escarafall, ni ens vam barallar amb ningú. Vam haver de treballar. I van venir 5.000 milions, a fons perdut, per actuar en una crisi sanitària, en matèria de sanitat i en matèria d'educació. Bueno, doncs això és un guany. Jo pregunto quins guanys pot exhibir els governs de Junts i Esquerra en matèria de finançament. Quins? Quins? Bueno, jo estic d'acord en que s'ha de millorar el finançament, estic d'acord, jo comprometo que si soc president resoldré, avançaré i vindré amb resultats tangibles en aquesta matèria, i el que avui és un finançament més que singular, just, que Catalunya tingui les eines per poder avançar, i aquesta tarda a la conferència que faig doncs m'explicaré una mica més i faré alguna proposta en aquest sentit que crec que pot ser interessant i que en tot cas és el plantejament.
Pensem una mica aquesta proposta, senyor Illa, posem números sobre la taula. Em deia, jo pretenc millorar totes aquestes xifres, fins a on?
No, miri, hi ha una qüestió que ho resumeix, no? Perfectament, jo crec que no tothom entén que si Catalunya és la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos, no pot ser la catorzena en recepció de recursos un cop feta la distribució, no? Jo crec que això és un argument que tothom entén, tothom comparteix, no? I que no vulnera el principi de solidaritat que hem de tenir ni posa en risc el sistema de finançament de règim comú. Simplement, escolti'm, fem els números ben fets, no? I jo em comprometo, si soc president de la Generalitat, a defensar aquesta posició que alguna altra vegada s'ha denominat principi d'ordinalitat, no? Però jo crec que s'entén més bé si diem, som els tercers en aportar recursos i els 14ers en rebre, amb això no va bé, no? Per tant, em comprometo a resoldre això i crec que estiré en condicions de resoldre-ho sense generar més frustracions a la societat catalana, que ja en tenim prous.
Més inversions, més infraestructures, vostès aposten, ho han dit més d'una vegada, per ampliar l'aeroport del Prat. Doncs bé, avui La Vanguardia publica que el govern proposa modificar el funcionament de les pistes de l'aeroport del Prat només durant els mesos de juliol i agost i des de les 10 del matí a les 2 del migdia. És la proposta de l'executiu català per augmentar la capacitat i tenir més vols de llarg recorregut sense tocar les llacunes. Què en pensa de tot plegat?
Crec que és inviable. Vam acordar que faríem una taula per discutir aquestes qüestions. Està en marxa, aquesta proposta s'enviava. Miri, va haver-hi un acord molt rellevant amb els municipis i els veïns de la zona, de l'entorn de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona o Prat, en què hi havia uns compromisos d'operació de les pistes de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona o Prat per disminuir els danys acústics, la repercussió acústica als veïns de la zona. Això s'ha de respectar. Nosaltres sempre hem dit que això s'ha de respectar, que ha de ser un dels punts de partida de les solucions que es proposin per ampliar la capacitat que nosaltres defensem de l'aeroport, perquè és essencial per qualsevol economia, la connectivitat, doncs s'ha de respectar aquest acord, no? Aleshores, discutim això, jo, una miqueta d'aquí, una miqueta d'aquí, per poder-ho, no, creiem que no és una solució viable, no?
Sí, parlem del Hard Rock, vostès també s'hi han mostrat molt d'acord, un Hard Rock, per cert, que hi anava en aquests pressupostos que el govern aragonès, el PSC, també volien a aprovar, i precisament per aquest Hard Rock no es van aprovar segons els comuns, i hem anat a eleccions. Per què dic que sí al Hard Rock? No és deixar en mans del turisme l'economia catalana?
No, per una qüestió de serietat. Per una qüestió de serietat i de realisme. Escolti, jo no vaig donar cap llicència ni vaig donar cap permís per això. Però s'ha donat. Hi ha una tramitació administrativa que s'ha de respectar. I un país que vulgui ser un país mínimament seriós no pot dir, ara dono llicència, ara perquè necessito aprovar no sé què, o perquè doncs escolti'm, ara ho tiro enrere. Això no és respectar els procediments d'una societat que té un funcionament predictible i que genera un marc d'estabilitat que permet que es facin inversions i que generi prosperitat, no? I a partir d'aquí, a més, el territori ho demana, i a més jo li dic que el del Hard Rock no era una raó, era una excusa, com que queda acreditat veient les vegades que la formació política que vostè mencionava ha donat suport a pressupostos en partides concretes on hi figurava aquest projecte, i en canvi en el pressupost darrer no hi havia cap partida relativa a aquest projecte, i van utilitzar doncs aquest argument més com a excusa que com a raó de fons, no?
Una de les altres qüestions capdals del país és el tema de l'educació, i més després dels informes PISA, com sap. Avui també llegíem que 4 de cada 10 professionals del sector pateix problemes de salut mental, i així ho revela una enquesta internacional en què hi ha participat també Comissions Obreres. L'estudi també diu que a tot l'estat un de cada 4 docents ha patit violència a les aules. Com superem les qüestions capdals sobre educació? Com millorem l'educació? I com garantim la seguretat, i no només la seguretat, sinó que els docents tinguin totes les eines necessàries?
Bon, primer, tenint en compte els docents, no? I escoltant-nos, no? Jo he dit en diferents ocasions, en seu parlamentari i fora de la seu parlamentària, que a Catalunya hi ha bons docents, hi ha bons mestres, hi ha molt bons professionals, no? Que s'han d'escoltar, no? I en la primera etapa d'aquesta legislatura es van prendre decisions en l'àmbit educatiu sense tenir en compte el parer dels docents, no? Alteren el calendari escolar, que no dic que no es pugui fer, però el que sí que ens va semblar equivocat, i, en fi, només cal veure com ha acabat això, no? És, tornant al punt de partida, no fer-ho sense tenir en compte el parer de les persones, els actius més importants que tenim en aquesta política tan important, que és la política d'educació, doncs que són els docents, doncs ens va semblar un error. Per tant, primer tenint-vos en compte, escoltant-vos, prenent en consideració les seves propostes, i la segona qüestió que s'ha de fer en aquest àmbit i en altres àmbits és recursos i reformes. Les dues coses, eh? Abocant-hi més diners no ho resoldrem, des del meu punt de vista almenys. S'hi han de dedicar més recursos, però també s'han de fer algunes reformes escoltant els professionals, que s'hi dediquen, també les famílies, els usuaris del servei, en aquest cas els pares i les mares, i els alumnes, no? Per tant, s'ha de fer una combinació entre recursos i reformes, no?
D'altra banda, el president aragonès ha proposat també la creació d'una conselleria per la llengua, per fomentar l'ús del català i protegir, diu, la llengua. Hi estaria a favor?
Estic a favor de fer una política efectiva que afavoreixi l'ús social del català. La pregunta aquí també és, escolti'm, i vostès què han fet durant 10 anys? No? Què han fet durant 10 anys? Vostès, vull dir, Junts i Esquerra, què han fet? Perquè l'ús social del català, diguem-ne, ha retrocedit governant vostès, no? Diu, no, tenen recursos per fer coses. Què han fet, no? A mi em sembla que això no se soluciona amb una conselleria que porti aquest nom, soluciona fent polítiques efectives d'un altre tipus, no?
Per cert, ara que parlàvem del president aragonès, em sembla que el PSC s'estava estudiant si portar o no el president aragonès a la Junta Electoral per aquelles propostes que ha fet estan a govern. Com
no,
està la cosa?
Miri, jo soc molt poc d'acudir a, en fi, i de buscar raons amb aquestes coses. El que sí que dic és que s'ha de respectar la normativa electoral, no? I, bueno, doncs el senyor Aragonès és president de la Generalitat, té unes obligacions, jo em prenc molt seriosament, ha de fer front a aquestes obligacions, el que sí que demano a tothom, i fixi's què li dic, estic segur que ell és el primer interessat en complir-ho. Potser el seu entorn hi ha algú que és més, amb aquests temes, és més, però jo estic segur que ell no, però el tracte que he tingut amb ell, estic segur que ell amb això no, doncs, últimament tinguem una precampanya i una campanya ordenada, neta, respectuosa, cadascú fent el seu paper i no volent treure avantatge ni d'estar en un lloc ni d'estar en un altre. Sí, no, que demano és això, i efectivament hi ha hagut en algunes actuacions del govern que s'han bevat no només a nosaltres, sinó a alguna altra formació política, que, escolta, doncs podrien se'n bevar que volen treure partit del fet d'ocupar el govern. Això no crec que sigui ni correcte ni just, i més li dic, crec que ell mateix no hi estaria d'acord en fer-ho.
En pocs minuts, i encara vull tocar alguns temes, com per exemple el tema de la migració, senyor Illa, si sap, com sap, és un tema que el tema de la migració o el posem sobre la taula o ens el posen sobre la taula. Tenim un problema amb immigració a Catalunya?
No tenim un problema, però hem de... Jo no veig la immigració com un problema, però hem d'abordar aquesta situació que tenim, no? Jo aquí soc seguidor, i em sembla que ho ha explicat d'una forma més, en fi, més clara i més nítida, que jo comparteixo més, és el papa Francesc, no? La seva, una intervenció que va fer, crec que va ser a Marsella, en ocasió d'una trobada al respecte, no? I el nucli del nostre missatge és coincident, acollir i integrar els immigrants, acollir-los, no? I integrar-los a la nostra societat, no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i la millora, no? I l'enforteix, no? I si vostè ho pensa, això és una mica la història de Catalunya i també d'Espanya, no? Doncs ha vingut gent d'altres contrades, l'hem acollit, ha après la nostra llengua, hem respectat també que parli la seva, que mantinguin els seus costums, com fem nosaltres, els catalans, quan hem anat a altres contrades fora de Catalunya, no? S'han integrat, han millorat la seva vida aquí, han prosperat i han generat prosperitat aquí, no? I això no ha perjudicat pas la nostra identitat ni va posar en perill. Més aviat, jo crec que va enriquida, va feta més oral, més rica, va enfortida, no? I això és el que hem de fer amb persones que venen ara d'altres contrades, doncs això, a buscar una vida millor, una prosperitat per ells mateixos, per les seves famílies i també a generar-ne aquí, no? I crec que és el que s'ha de fer a Catalunya, a Espanya i a Europa, no? I ahir es va aprovar una reforma de 5 reglaments en matèria d'immigració a Europa, no? Van ser impulsats durant la presidència espanyola. La política d'immigració ha de ser de matriu europea. Jo crec que és una de les polítiques que s'ha d'abordar a nivell europeu, i ahir es va donar un pas endavant en aquest sentit, que jo crec que també ajudarà a tenir recursos i a poder, d'una forma ordenada, afrontar aquesta qüestió, no?
Tem que l'extrema dreta acabi imposant el seu debat, perquè els partits, deixem-ho dir així, convencionals, els hi ha costat molt posar aquest debat sobre la taula?
No. El que és veritat, jo crec que el debat, almenys la nostra formació política no ha tingut cap recança a afrontar-lo i a donar les nostres raons i el nostre posicionament. Això es veu molt clar, per exemple, a l'àmbit municipal. Al final, les persones viuen en barris i en llocs concrets, no? I es veu molt clar a l'àmbit municipal. Jo que m'escolto molt els alcaldes i les alcaldesses, no només els del meu partit, de tots els partits, ells estan molt amatents a aquestes situacions i et poden detectar molt bé on hi ha els possibles conflictes de convivència, d'integració, d'acolliment, i ho tenen molt, ho viuen d'una forma molt, molt quotidiana, no? El que passa no és que s'hagi tingut a debat, el que passa és que hi ha gent que vol aprofitar-se electoralment d'aquesta situació, i ho fa, diguem-ne, utilitzant plantejaments demagògics, no? Això és el que estem veient amb discursos d'extrema dreta, no? Plantejaments demagògics de generar por, està en risc la nostra identitat, està en risc la manera de fer, i se n'aprofiten amb una orientació purament instrumental. I ho hem vist aquí, ho hem vist als Estats Units, amb debats d'aquest tipus. I el pas del temps posa les coses al seu lloc. Jo, permeti'm que li doni una dada, no? El Regne Unit, que he visitat fa poc, doncs va esgrimir com un dels dos grans arguments per sortir de la Unió Europea la immigració. Som una illa, és relativament senzill, deien ells, controlar les nostres fronteres, les volem tornar a controlar, venen molts immigrants, això no pot ser, s'està posant en risc la identitat del Regne Unit, això no, de cap manera. Quan van prendre aquesta decisió tenien 120.000 immigrants aquell any, l'any passat en van tenir 720.000. havent sortit d'Europa, no? Són polítiques de matriu europea, i si vostè va allà ara, doncs es trobarà que en fi, que no s'hi acaben de funcionar les coses tan bé com es pensaven. Per què? Perquè no hi ha solucions màgiques, no? I també vull dir que els immigrants són persones, no? Que tenen uns drets. I que si escarbem una mica les històries familiars o els entorns que tenim, tots hem conegut persones que s'han hagut d'anar a guanyar la vida a altres moments fora de Catalunya, o que han vingut aquí a guanyar-se la vida, i ens ha agradat, quan ens ha passat això, que fóssim respectats i que fóssim acollits, que fóssim integrats, no? I això és el que, insisteixo, no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que va enforteix, va enriqueix i va millora, no?
Jo crec que també cal parlar sí o sí de sequera, no ho dic jo, ho diu el que està passant, el que tenim, la situació que tenim tots damunt la taula, que s'ha gestionat molt malament fins a dia d'avui l'aigua a casa nostra. Com ho fem per solucionar-ho?
Aquí hi ha hagut també una manca d'actuació. És un punt, en fi, escarnidor que hi hagi també uns romanents de tresoreria, uns diners, diguem-ne, a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb imports doncs, molt, molt importants, de més de 500 milions aquests darrers dos anys, no? I uns percentatges d'execució, vostè abans em parlava de l'execució pressupostària doncs de l'Agència Catalana de l'Aigua, crec que era l'any 21 o 22, d'un 22%. Fixi's vostè, un de cada 5 euros, els altres no es van gastar, no? Miri, jo penso que el que hem de fer és desvincular el recurs aigua, la possibilitat de tenir aigua de la pluviometria, amb un clima mediterrani com el que tenim nosaltres, i per fer això no podem augmentar l'estoc d'aigua, no podem fer més pantanos. Però hi ha dues coses que es poden fer, que s'han fet a altres parts, que hem fet aquí a Catalunya anteriorment i que es fan a altres contrades, que es troben en situacions similars a les nostres, que és dessalar aigua. És veritat que és més car, però encara és més car no tenir aigua. Per tant, és un recurs que hem de tenir disponible per quan hi hagi sequeres prolongades com les que estem tenint, no? I l'altre recurs més econòmic, contrastat, que també funciona a casa nostra, concretament a Ballena del Llobregat, que és la regeneració d'aigua. És a dir, un cop depurada l'aigua, aplicar-li un tractament addicional, un tractament terciari, i tornar a bombejar aquesta aigua riu amunt i tornar-la a fer servir, no? Està estudiat, està tassat, sabem fer-ho, hi ha els recursos per fer-ho, però no s'ha fet, no? Hem anat a un ritme lent, no ens n'hem ocupat, no? A banda d'això, s'ha de millorar ajudant i posant-hi recursos públics al rec agrícola, més que per alliberar aigua per ús de boca, per ús residencial, per augmentar la productivitat i el rendiment de les zones de regadiu, i s'ha de seguir millorant en eficiència energètica. No? I s'ha de fer en cooperació i no en confrontació ni culpabilitzant els ajuntaments, no? Ni els ciutadans. No? Per tant, és el plantejament que fem nosaltres, no? I que hem intentat, a més, estendre la mà en aquesta qüestió d'una forma reiterada al govern de Catalunya. No?
Deixem fer-li finalment dues preguntes. La primera, en parlava fa poc del Papa Francesc. Doncs bé, l'últim baròmetre del CEO diu que el PSC, Esquerra i Junts tenen entre un 58 i un 62% de vot catòlic per sobre la mitjana. Quina lectura en fa de tot plegat?
Bueno, no em faig cap lectura especial. Nosaltres respectem totes les creences que pugui tenir cada persona i, efectivament, hi ha un col·lectiu de persones que ens fan confiança, que formen part del nostre partit o que ens donen suport, doncs que són catòlics, i també n'hi ha que no ho són, no? I, per tant, un respecte pel fet religiós i un respecte per les creences que cadascú pugui tenir, no?
Per cert, que vostè va ser amb el Papa Francesc fa pocs mesos. Com en aquella trobada?
Pues, mira, va ser molt rellevant per mi, només per la meva condició de creient i de catòlic, sinó perquè doncs em va generar un impacte personal molt, molt positiu. No? Vaig sentir-me molt afortunat de poder compartir una audiència privada amb el Papa Francesc. No?
I ara sí, finalment, senyor Illa, com sap, començàvem per la plana informativa que en té tot plegat sobre Carles Puigdemont. Deixi'm acabar també una mica així, perquè Carles Puigdemont, en una entrevista aquest passat dilluns, ja avançava que ell considera que o és president de la Generalitat o deixa la política activa. Si vostè no aconsegueix ser president de la Generalitat, continuarà a la política com a cap de l'oposició?
Jo tinc una vocació de servei públic i no tinc, de moment, plantejament per deixar-la d'exercir en el lloc que m'assignin els ciutadans de Catalunya, com, per cert, he fet aquests darrers anys, no? Vostè ho ha recordat, cunyar les darreres eleccions, no vaig... ni se'm va permetre optar a investidura, bueno, i m'he fet la feina que m'ha correspost, no? Intentant generar una alternativa al govern de Catalunya, i per tant la meva intenció és seguir dedicant-me, mentre es mantingui aquesta vocació, al servei de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya. No?
Per cert, li pregunto, perquè sap que s'està dient, sap que s'està dient que el govern de Pedro Sánchez dependrà en menor o major mesura d'aquestes eleccions a Catalunya. Fins a quin punt dependrà?
Jo crec que totes les eleccions sempre tenen repercussions i impactes, però el que estem votant ara és qui ha de governar Catalunya. Fa ben poc vam votar qui havia de... com es havia de configurar el Congrés dels Diputats i qui havia de... cap a quina direcció havia de tirar la política espanyola. Va ser el 23 de juliol amb uns resultats bastant clars i molt contundents i rotunds a Catalunya, no? I no és molt bo oblidar-se del que han dit els ciutadans, no? I aquí, d'una forma molt rotunda, van dir que no a un govern de dreta i ultradreta a Espanya i van dir que sí a un govern d'una Espanya plural i diversa, d'orientació progressista i liderat per Pedro Sánchez, no? Per tant, jo crec que això faríem bé tots en donar-li continuïtat. Ben vist, també s'ha vist d'una forma prou pavesa els fruits que això dona per Catalunya en el sentit de normalitzar la situació a Catalunya i els... com això irrita alguns sectors de la societat espanyola, no?
Líder del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a Ràdio Estel.
Moltes molt gràcies, un plaer.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia amb plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. Us ho explicàvem també aquest matí a l'informatiu d'aquest programa i d'aquesta casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per avui els principals bancs i promotores immobiliàries i sindicats també per abordar el problema de l'habitatge. L'objectiu és trobar solucions o fórmules per rebaixar el preu dels immobles i finançament a l'hora de comprar. A banda del president, també hi assistirà la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, el secretari d'Estat d'Habitatge, David Lucas, el secretari general d'Agenda Urbana, Iñaki Carenicero, i la secretària de Presidència, Judit Alexandra González. Una de les persones que hi serà present en aquesta reunió per part de Comissions Obreres és Carlos Bravo. Ell és el secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques del sindicat. Señor Bravo, muy buenos días y gracias por atendernos hoy en Radio Estel.
Hola, buenos días.
Señor Bravo, ¿qué esperan del encuentro de hoy con el gobierno? ¿Creen que saldrá algún acuerdo destacado?
Bueno, el formato de la convocatoria no es un formato de negociación, es un formato de presentación por parte del gobierno de sus prioridades y sus iniciativas en materia de política de vivienda, y ha convocado pues a un amplio, no completo, pero a un amplio elenco de representaciones. Entre ellas estaremos las organizaciones sindicales y le trasladaremos la valoración positiva que hacemos de la mayoría de las medidas que se han venido impulsando en este último año, pero la necesidad de abordar otras y de resolver las insuficiencias y problemas de aplicación que están teniendo.
¿Es la primera vez que se reúnen con el presidente Sánchez en materia de vivienda? Con la ministra ya lo habían hecho, ¿eh?
Sí, con la ministra hay contacto más permanente y con el secretario de Estado de Vivienda también. Y esta es la segunda vez que el presidente del gobierno hace una convocatoria de estas características. La primera la tuvimos hace unos meses, recién aprobada la ley de vivienda, y esta es la segunda vez que hacen una convocatoria de estas características.
Ahora me lo decía, señor Bravo, que valoran positivamente las últimas medidas que ha adoptado el gobierno de Pedro Sánchez, pero ¿qué medidas hacen falta para seguir afrontando el problema de la vivienda en España?
Bueno, lo primero que necesitamos es que las medidas que se han implementado se apliquen, y es uno de los problemas que estamos teniendo, ¿no? La ley de vivienda es una ley positiva, es la primera ley de vivienda en décadas en nuestro país, y además intenta romper con una dinámica de inversión en vivienda y de utilización de la vivienda como un bien para generar rentabilidad y no solamente como un derecho, y por tanto con un problema de acceso, porque la escalada de precios es muy compleja. ¿Qué problema es el que tiene la ley de vivienda? Pues que la ley de vivienda, para poder aplicarse en lo que tiene que ver con la limitación de precios de alquiler, y requiere la declaración de zonas tensionadas. Y la ley de vivienda prevé que la declaración de zonas tensionadas resida exclusivamente en los gobiernos de las comunidades autónomas. Esto permite que, por ejemplo, en Cataluña se vaya a aplicar la ley de vivienda, pero impide que ocurra en la mayoría de las comunidades autónomas de este país, porque todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que no la van a aplicar, y por tanto la previsión que tenemos es que se puede declarar zonas tensionadas, como ya ha hecho Cataluña, quizás en Navarra, en el País Vasco y en Asturias, y ese es el alcance que puede tener la aplicación de la ley de vivienda en cuanto a limitación de precios de alquiler en zonas tensionadas, en zonas donde el gasto en alquiler supera con mucho el 30% de la renta disponible de una familia o de una persona. Sí. Un segundo aspecto muy, muy preocupante también es que la ley de vivienda prohíbe que se le carguen a los inquilinos con los costes de las inmobiliarias a la hora de buscar piso o de facilitar intermediar en el alquiler de un piso. Esto se lo están saltando de manera clara las inmobiliarias. Están cobrando los honorarios por agencia, lo están denunciando los afines de consumidores, pero eso no se está consiguiendo evitar. Y por tercer elemento, por destacar los más importantes, estamos viendo un desplazamiento de la vivienda residencial a la hora de alquilar. Estamos viendo que se hace alquiler de temporada, en menor medida, pero también alquiler vacacional, pero sobre todo alquiler de temporada, como vía para eludir las obligaciones de la ley de vivienda. Esas son cosas que impiden que la ley despliegue todos sus efectos en materia de acceso al alquiler, a un alquiler asequible, y por tanto creemos que hay que intentar modificarlo, sabiendo que una modificación de la ley en el actual panorama parlamentario español es muy complicado.
Claro, uno de los puntos claves y graves, si me deja decirlo así, es la obtención de vivienda, de compra o de alquiler por parte de la gente joven. ¿Los avales ICO para que la gente joven compre vivienda están funcionando?
Bueno, pueden funcionar, pero hay que tener en cuenta que los avales ICO, que al final lo que una persona joven tiene dificultad para tener un ahorro que le permita completar la financiación que puede obtener, y ese papel lo pueden jugar los avales ICO. Pero hay que tener en cuenta que el nivel de renta de las personas más jóvenes hacen que el colectivo susceptible de beneficiarse de los avales ICO puede ser de uno de cada cuatro jóvenes menores de 35 años. Tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años no tienen un nivel de ingresos que le permitan financiar una compra de vivienda, ni tan siquiera con el apoyo de los avales ICO. Uno de cada cuatro sí, tres de cada cuatro no. Por eso los avales ICO pueden funcionar para un segmento, aquel que tiene ya un empleo estable con un nivel retributivo mayor, pero la mayoría de las personas jóvenes necesitan un acceso a vivienda asequible en alquiler generalmente. Y además es que el consumo de renta que tienen, sobre todo en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, pero en general, es enorme, pero no para alquilar una casa. Es que se puede llevar la mitad de la renta de una persona joven a alquilar una habitación en un piso compartido. Y esto es una situación que es incompatible con entender, como dice nuestra Constitución, la vivienda como un derecho.
Siempre que hemos preguntado a expertos sobre materia de vivienda, nos dicen que una de las soluciones pasa sí o sí por la construcción de vivienda pública. ¿Se está haciendo suficiente para construir vivienda pública en nuestro país?
No se está haciendo suficiente. Para que nuestro país tenga un volumen de vivienda de promoción pública para alquiler o para compra, vivienda de protección oficial, necesitamos un parque de en torno a 1,5 millones de viviendas. Y bueno, los planes del gobierno, y es verdad que son ambiciosos, están hablando de ir a por 180.000. De hecho, lo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros ha sido aumentar para este año de 20 a 25.000. Por tanto, lo que necesitamos ahí es algo que hay que hacer de manera sostenida en el tiempo, y son medidas positivas, pero requieren muchos años. Por eso, además de hacer ese camino, que es imprescindible, necesitamos medidas de carácter más inmediato, y ahí nosotros lo que proponemos es que el gobierno tiene que adquirir, o sea, el Estado tiene que adquirir, las administraciones públicas tienen que adquirir vivienda vacía para dedicarla a vivienda de protección oficial en esta primera fase. Sí. Otra posibilidad es también el ofrecer a viviendas en mal estado la posibilidad a los propietarios de tomarlas por parte del Estado, rehabilitarlas y garantizar la devolución en buen estado al propietario, pero dedicarlas durante un periodo transitorio de 10 años, por ejemplo, al alquiler asequible de la vivienda de promoción pública, y de esa manera cubrir el vacío del tiempo que se tarda en construir un parque de vivienda de protección oficial.
Señor Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien esta reunión.
Muy bien, muchas gracias.
I un altre dels sindicats que hi seran presents a aquesta trobada, que ara us explicava, més UGT. Per parlar-ne també de tot plegat, tenim amb nosaltres també a Fernando Luján. Ell és vicesecretari de Política Sindical del sindicat. Señor Luján, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Radio Estel.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Señor Luján, usted no asistirá al encuentro, lo hará otra compañera suya en esta ocasión por parte de UGT, pero sea como sea, ¿de qué tiene que servir una reunión como la de hoy sobre vivienda no solo entre el gobierno y sindicatos, sino también se sumará la banca, y qué pedirá UGT en esta reunión?
Pues nosotros primero tenemos un diagnóstico que yo creo que coincide sustancialmente con los problemas y los déficits de la política de vivienda en nuestro país. Tiene que ver con una escasez de oferta de vivienda a precio asequible, tiene que ver también con cierta inercia sobre la política de vivienda que se ha fijado exclusivamente en un sector que puede permitirse adquirirla a unos precios demasiado elevados, y luego tiene que ver con el déficit compartido de todas las administraciones públicas. Me estoy refiriendo obviamente al Estado central, pero también a las comunidades autónomas y también a los propios ayuntamientos, que podrían también contribuir a mejorar un mercado especialmente tensionado y, como digo, con los precios demasiado altos. A nuestro entender, esto requiere acometer medidas en zonas tensionadas, en zonas turísticas, acomodar los precios con intervención estatal a lo que son los salarios más frecuentes, e incidir de manera clara en el fomento del alquiler social. Por último, a nosotros nos parece importante que exista la posibilidad de financiación pública. Echamos de menos el antiguo banco hipotecario. Entendemos que el ICO debe de sustituir para las familias, para las adquirientes, también para los que vayan a alquilar una vivienda, como garante, como impulsor del mercado inmobiliario, para tensionar, para bajar la tensión y también para bajar precios. El gobierno central, desde luego, puede hacer mucho y puede hacer más.
¿Qué medidas hacen falta para solucionar entonces el problema de la vivienda en España?
Bueno, pues primero se necesita dotar de herramientas, ya digo, para que se puedan, para que puedan acceder a la vivienda segmentos jóvenes y familias de menores ingresos. Para eso se tiene que impulsar la vivienda social y, como digo, la posibilidad de adquirir préstamos a mejores condiciones. Se tiene también, a nuestro juicio, que constituir una agencia, una sociedad pública que debería de fomentar el gobierno central, pero que debería también de tener consorcios con las comunidades autónomas en las que se puedan construir, se puedan gestionar viviendas sociales, se pueda intervenir en suelos de titularidad estatal. También se deberían de intervenir las viviendas vacías, propiedad de las entidades financieras, que a nuestro juicio han estado pendientes de financiación, han tenido la exclusividad de la financiación, y que esta posibilidad que ellos tenían de créditos bancarios también han impulsado al alza los precios de las viviendas. Nosotros la intervención estatal, y en la que hablamos de estatal también hablamos de comunidades autónomas, tanto en el crédito como en la propiedad del suelo, como la propiedad de las propias viviendas, es necesario para rebajar precios y para aclarar a que las personas más jóvenes y con menos recursos puedan acceder a una vivienda, como exige además nuestro texto constitucional.
Justo ahora, señor Luján, me acaba de llegar una última hora, una noticia que dice que el gobierno quiere limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas de grandes ciudades y pone fecha a la disponibilidad de avales ICO para el alquiler. ¿Cómo lo ve?
Pues los avales ICO para el alquiler, a nuestro entender, se deben de ampliar, es decir, que deberían de fomentarse. El hecho de que se pongan limitaciones a los alquileres turísticos, creemos que va en la buena dirección. Nosotros estamos muy preocupados por la adquisición, por las posibilidades de adquirir una vivienda o de tener una vivienda, en el sentido de que la pueda alquilar, que pueda tenerlo a través de un arrendamiento en zonas turísticas, como puedan ser Baleares, como puedan ser también zonas de Cataluña o del Mediterráneo español. Tenemos preocupación porque las personas trabajadoras que van a trabajar en temporada y a pesar de tener unos salarios aceptables, por encima de los 1.500 euros, casi los 2.000, no puedan tener una habitación con unos mínimos de dignidad. Me parece que el Estado, las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos tienen que entrar ahí. Nosotros entendemos que con esto se debería además potenciar la creación de un registro de locales por parte de los ayuntamientos para evitar esta especulación en zonas especialmente tensionadas.
Ahora que me hablaba de zonas tensionadas, el límite del precio del alquiler en este tipo de zonas tensionadas ya está en marcha en puntos, por ejemplo, como Cataluña. ¿Cómo valoran su gestión? ¿Cómo valoran que ya se haya puesto en marcha?
Obviamente lo que facilite el acceso a la vivienda, en nuestro caso, de personas trabajadoras en zonas tensionadas, nos parece que va en la buena dirección. La limitación, el control y el registro deben de servir para facilitar el acceso de las personas trabajadoras a una vivienda digna, ya sea por temporada, ya sea con carácter permanente.
Una reunión en la de hoy, antes lo decíamos, señor Luján, que donde se encontrarán no solo los sindicatos Y el gobierno central, el gobierno del Estado español con Pedro Sánchez y la ministra, sino que también será presente gran parte de la banca. ¿Sería una situación ideal para encontrar grandes soluciones al tema de la vivienda tan grave que ha vivido el Estado español?
Bueno, pues efectivamente deben de comparecer todos los actores, y deberían comparecer las empresas que se dedican a la construcción. Debería de fomentarse también la rehabilitación de la vivienda existente, obviamente las entidades financieras. Ya he contado que la propuesta de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es darle un mayor protagonismo al ICO, a una especie de banco hipotecario público que intermedie directamente con las personas que quieren alquilar o adquirir una vivienda, pero las entidades financieras que actualmente concentran todo la actividad crediticia son un actor fundamental en la solución del problema que tenemos en las viviendas, en la adquisición de vivienda. Nosotros criticamos que las entidades financieras se han centrado exclusivamente en promotores y en particulares de la máxima solvencia. Por eso entendemos la necesidad de que el ICO adquiera este carácter de banca pública. También las comunidades autónomas y, como digo, los ayuntamientos. Los interlocutores sociales siempre somos unos actores fundamentales en las soluciones, en el diseño también y en la propuesta de esta serie de problemas que tenemos con la vivienda y en el que estamos todos preocupados.
Vicesecretario de Política Sindical de la UGT, señor Fernando Luján, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Radio Estel en La Caravana. Que vaya muy bien.
A ustedes, encantado.
Radio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Descobreix la passió de Cervera. El 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d'abril viu en directe un espectacle per a petits i grans, una història plena de valors i sentiments. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades a lapassiodecervera.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
A punt d'arribar a 3:15 del matí, continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de La Caravana. Un dijous en el que a partir de les 10 del matí ens espera una nova història de superació amb la periodista Ruth Caral, que avui vindrà acompanyada de l'actor Quim Llisorgues, l'Héctor, a la sèrie Com si fos ahir de TV3. Amb ell coneixerem com és viure en societat i ser diagnosticat de síndrome de Joubert. I a 11:45 obrirem el capó de la mà de la Fundació La Caixa per establir diàleg sobre el cicle de pensament, rares, malvades i altres derivades al Caixa Fòrum fins al 25 d'abril. Més enllà de les 11 obrirem un nou capítol On són les dones. Ho farem acompanyats de l'artista i activista afrocatalana Montserrat Anguiano. Amb ella hi parlarà Judit Vallès aquest matí. Vora 11:45 a l'entrevista cultural tindrem amb nosaltres també en David Paloma i Mònica Montserrat. Atenció, perquè ells dos han escrit Me la imaginava més gran, un llibre que recull les sèries catalanes de tota una generació. No us ho perdeu. A més, un dijous que arribant al punt del migdia ens visitarà el director de cinema Ignacio Aconcia, que presenta el documental Imade i que aquests dies podem veure al DA Festival de Cinema Barcelona 2024. Just després, com sempre, obrirem la nostra particular consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a la darrera hora del programa acompanyats de la divulgadora musical Maria Boronkova per gaudir d'una entrega més de la seva òpera rock. A més, voltarem a Molma Giró i la seva girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, 11 d'abril, a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula, ja preparats, Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia.
Hola, hola.
Arrenquem les seccions habituals.
La Caravana.
Vinga, va, avui que fem un tomb per la vida d'aquí, Olma.
Avui per la vida de David Paloma i Mònica Montserrat, que, com deies en aquest meravellós sumari, Joan, avui pujaran a la Caravana per presentar-nos el llibre Me l'imaginava més gran i altres frases mítiques de les sèries catalanes.
Me l'imaginava més gran.
Me l'imaginava més gran. Alguna cosa semblant.
Era a Europa, això.
Ah,
Europa.
No, perquè no...
Era una valenciana.
L'Emperiues.
I deia, me l'imaginava més gran.
Quan veia la Torre Eiffel o la Mona Lisa, sempre deia, ah,
com me l'imaginava més gran.
Alguna cosa semblant. Doncs avui, Mònica Montserrat i David Paloma ens presentaran aquest llibre, un llibre que és evident que encantarà els nostres oients més nostàlgics, els que van poder viure... Jo la catalogaria com a l'època gloriosa de les sèries catalanes.
I
de quina època parlo? Doncs de sèries com Estació d'enllaç, Plats Bruts, Nissaga de Poder, La Granja, O Europa, Oliana Molls, Poblenou, i ara que Xènia, Tresina, La Memòria dels Cargols, Jetlag...
He donat grans sèries, TV3, eh?
Grans sèries.
Em falta El cor de la ciutat.
També, també. Mira. També apareix. Vosaltres veieu alguna sèrie d'aquestes?
El cor de la
alguna?
Ciutat.
Totes.
Totes?
Totes.
Doncs això t'encantarà, Joan.
Decideix-te i sentiràs que el destí és teu. Amb la teva gent sempre guanyaràs.
Ara ho deixem per sota, però...
Això és Nissaga, eh?
Sí. Això és Nissaga de Poder, una de sintonia...
L'Àlia Montsolís.
Nissaga de Poder.
Era dolenta, aquesta, no?
Sí. I aquesta, sabeu quina és?
Que la Chani.
Home, que va...
Home, gran.
Una sintonia molt guapa, per cert. És xula.
I aquesta?
Poblenou. No. Estic entre Poblenou i Estació d'Enllaç. Jo diria que és Poblenou.
Jo diria que és Poblenou, també.
Jo diria que és Poblenou.
Ai, mira, sí, que sí, l'he tret i no sé ni què he fet. No, crec que és Poblenou.
Segur.
Que sí?
Sí, 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 sí.
Poblenou, que per cert, crec que va ser la primera...
El tiet del Martí, que sortia a Jordi Boixaderes.
Sí?
Va ser el primer personatge homosexual
a la
televisió catalana.
Ostres,
sí, sí,
poc
sí,
ho sabia. No, no, de debò que a mi és una època que no m'ha enganxat com a molt ben del pla, així, a les tardes, migdies, però sí que és cert que quan... Jo tinc admiració i a la vegada enveja per totes aquelles persones que heu pogut viure com en directe. És a dir, jo ara, per exemple, puc recuperar Plats Bruts, que ho faig al YouTube, dic, no, ai, em ve de gust veure-ho.
Ja ens està dient vells.
No penso que sí, eh?
Ja ens està dient vells.
Qualsevol excusa és bona.
No, però és que la
havia començat...
Viure.
És que me'n recordo fins i tot de La Granja, amb Boris Ruiz dient m'entens el sentit de la paraula.
Ai, molt bé.
Sí,
recordeu
sí,
més frases?
Classiquíssim.
Sí, jo recordo. És que jo només sé... O sigui, per si algú no ho sap encara, jo sóc de Castelló.
Mira, però, aprofita qualsevol ocasió, eh?
Però allà també arribava TV3.
No, si veia TV3.
Sí, s'arribava a TV3 fins a un punt que es va deixar.
Excepte de època de camps.
Exacte, que van tallar la senyal i tal. Mm. Llavors no estava...
Ha estat hàbil, José, ha estat hàbil.
És la primera vegada que m'insulten
amb música bona.
Amb John Williams.
John Williams. Sí.
Molt bé, José, té mèrit.
Ai, Déu meu.
Total, quina frase,
Rafa. Jo em vaig enganxar a l'època juràssica tocant el Cretàcic, més o menys, sí. Al cor de la ciutat. És l'única que jo controlo molt.
Molt bé.
El Ramon de les Olives.
Sí, sí.
Bueno, Ramon de les Olives tenia la frase aquella de a la merda tu, a la merda la Desi, a la merda i el fill de puta del Santi, no? Que no me'n recordo.
Correcte.
Sí.
La merda tu, a la merda ta mare.
Sí, sí. Sí, sí.
Quina memòria, eh?
Sí, sí, és que aquella frase jo la tenia marcada abans de que... Perquè ara corre per les xarxes, de tant en tant te la trobes, no? Hi ha algú que... Recordem aquesta frase mítica. Sí, 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 sí. Però jo la tenia al cap del dia que la vas veure.
Hi ha frases mítiquíssimes.
Molt. Judit, alguna? Jo crec que la nostra generació ens ha pillat sobretot plats bruts, no? És el que més ens ha arribat.
I això, ens ha pillat molt tard.
Ens ha pillat tot bastant tard, sí, però plats bruts sí que forma part bastant del nostre imaginari.
Fem un joc. Jo us dic tres frases i m'heu de dir a quina sèrie creieu que pertanyen, d'acord? De les mítiques.
Som-hi.
Salut i peles.
Salut i peles.
Salut i peles.
No controlo, no sé.
Això és La Granja.
Molt bé! La deia el Brillant.
Això és La Granja.
Ah, però són frases.
Sí.
És que el meu cervell ja...
Un senyor amb barba.
Sí. Vinga, va, un altre, eh? Els problemes són... És que... L'entonació me l'invento, però ens imaginem. Els problemes són com les males herbes. S'han d'arrencar de soc arrel.
Home, dit així...
Ni idea.
No, dit així no, eh? No sé com ho deien, perquè no les he vist, però ho deia una dona. Ho deia una dona. Els problemes són com les males herbes. S'han d'arrencar de soc arrel.
La Montsolís, aquesta.
No. Ah, sí, Nissaga de Poder. Sí,
boníssima.
Sí,
molt bé,
boníssima.
Rafa.
No, perquè he pensat, aquesta el que vol és tallar caps.
Sí, sí, molt bé, Rafa. Bravo. Vinga, va, una altra. Aquesta suposo que sí, eh? Rosa, ens ha tocat la loto.
Sí, Poblenou.
Molt bé, l'Antonio. I l'última, però que aquesta ja diu el nom, però és una mítica. Ulliana Molls, et faré xixina.
Xixina?
Ho deia el dolent d'Ulliana Molls.
No me'n recordo jo, això.
Sí. Ulliana Molls, et faré xixina.
M'encanten.
En fi, època gloriosa de les sèries catalanes que avui... En Joan tindrà aquesta entrevista magnífica amb David Paloma i Mònica Montserrat, que també ha investigat, i resulta que David Paloma era molt fan a la seva època de Magnum, La Granja o Europa, a cor obert, Estació d'Enllaç i Veïns.
És que totes.
Venen quatre persones, David Paloma, Mònica i Montserrat.
Fixa't.
És un llibre a quatre mans.
És veritat.
Sí, sí.
És veritat, venen dues persones amb
quatre noms.
Exacte. Primer dues cognom persones amb és quatre noms.
Has de saludar a cadascú.
A quatre.
David,
wow.
Bon dia. Paloma, bon dia.
Mònica.
Bon dia.
Que bèstia la cosa.
I la Mònica Montserrat li encantava, era molt fan d'Ulliana Molls, N'hi ha que neixen estrellats, Nissaga de Poder, L'Espantaocells i la senyora King, Teresa i Sitges.
Boníssim.
Llavors ens presentarà totes aquestes frases mítiques avui, a quarts de 12, hora, com sempre, de l'entrevista cultural a La Caravana.
I el Magiró que li farà les preguntes incòmodes.
Sí, alguna li farem, llavors.
Ara. Per cert, posats a recordar. Judit Vallès, què recordem un dia com avui?
Doncs mira, tal dia com avui, un 11 d'abril del 1865, Abraham Lincoln, president dels Estats Units, fa el seu últim discurs abans de ser assassinat.
Sí, perquè després ho tenia difícil.
En fi, sí, efectivament.
S'ha quedat tan ample, el senyor.
Molt bé.
El 1905...
No comentaria res, eh? Digue'm.
El 1905, què va passar? Que Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat.
Relativity,
that's
my theory.
Relativity.
Sí.
Sí, exacte. És un dibuix animat d'Albert Einstein cantant la seva teoria de la relativitat.
Molt bé.
Que va sortir un 11 d'abril, un dia com avui.
E igual a m por c al quadrado.
Molt bé.
No,
la teva memòria...
No sé què vol dir res.
No, però... és que el Rafa hi era.
Hi era, sí, és veritat. Sí. Encara no en sí.
Eren col·legues també. Matusalén, Einstein i jo. Los Panchos nos llamaban.
Pancho de noto que no, li està començant a no agradar la brometa.
Sí, sí, sí.
Mai. Ja sabeu que jo ho entomo tot molt bé.
Vinga, seguim. El 1921 es va fer la primera transmissió per ràdio d'un esdeveniment esportiu, un combat de boxa als Estats Units. Un 11 d'abril, sí, sí. I el 1970 va enlairar l'Apolo 13 des de Cabo Canaveral, als Estats Units, amb destinació a la Lluna, una missió que va passar a la història com el fracàs més gran de la carrera espacial, perquè quan portaven dos dies de missió va explotar un tanc d'oxigen del mòdul de servei i van haver d'anul·lar la missió.
Que bé estava Tom Hanks, eh?
Sí.
Al mòdul aquell.
Sí, sí, sí.
Va morir algú?
No.
No van poder tornar fora de perill el 17 d'abril, uns dies després.
Van patir una mica. Van donar arguments per fer una pel·lícula. I ja està.
Què més? D'un 11 d'abril al 2015 es va produir l'històrica encaixada de mans entre els presidents dels Estats Units, Barack Obama i Raúl Castro, de Cuba. L'escenari va ser la inauguració de la 7a Cimera de les Amèriques, celebrada a Panamà, un gest carregat de simbolisme entre els líders de les dues nacions, enfrontades durant gairebé 60 anys.
Simbolisme, sí, sí.
Cimera aquesta no seria la del Pogueno de Goya, no seria aquesta, eh?
No crec.
No, perquè seria hispanoamericana.
No,
sí, sí, aquella seria hispanoamericana.
Aquella era americana només.
Sí.
Per cert, una dada molt curiosa, i és que el 2010 un estudi de l'empresa britànica True Knowledge va analitzar els càlculs estadístics amb 300 milions de dades històriques des dels anys 1900 fins al 2010 i va dir que l'11 d'abril del 1954 havia sigut el dia més avorrit de la història, perquè no va passar res interessant.
Ala, em fascina, això.
Quin dia, perdona?
L'11 d'abril del 1954.
És brutal, o sigui, hi ha el bon day, el...
El dia més avorrit de la història.
Exactament. El 1954, un 11 d'abril, és conegut com el dia més avorrit de la història.
Està molt bé.
Sí.
També em sembla curiós que una empresa es dediqués a buscar quin va ser...
També està molt avorrit.
Escolta'm, hi ha molts dies que no han passat res, no?
No, alguna coseta sempre passa.
Clar, no tant com l'11 d'abril del 1954.
Jo faria una pel·lícula...
Apunteu-vos-ho, eh?
Sobre aquell dia.
Sobre aquell dia.
És l'un cinema, no?
De 4 hores. Sí, sí, sí. De 4 hores.
A la Filmoteca de Catalunya.
Una pel·lícula de 24
hores. No, 7 hores.
Emulant. No, 24 hores.
24,
emulant el dia.
Que seria una persona asseguda a una cadira mirant a l'infinit.
Exacte.
Tota l'estona.
Lars von Trier.
I de tant en tant dient... Antioquia.
Gratis.
Sabeu de qui és l'aniversari avui?
No.
No, ni idea.
De l'Oriol Junqueras. Va néixer el 69, per tant avui fa 55 anys.
És Àries.
Mira, veus, sapigut, sí, sí. Li podia haver preguntat al senyor Illa si volia felicitar.
Sí, si ha signat la targeta, no?
Exacte.
Si li ha arribat la felicitació, la invitació a l'aniversari.
Li ha posat a la targeta.
I també hem d'acabar aquesta secció avui recordant que tal dia com avui, el 1993, assassinaven a Guillem Agulló,
sí,
militant de l'esquerra independentista, tenia 19 anys, i avui ja fa 31 anys del seu assassinat. Així que acabem el tal dia com avui amb aquest recordatori.
Doncs sempre a la memòria Guillem Agulló, sempre a la memòria, i sobretot en èpoques de votar. Quan cal votar contra el feixisme, contra l'extrema dreta, recordem-nos d'aquest nom. Anem a la frase del dia, Rafa.
La gent parla molt. Anem, com tu dius, a la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisserida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Écoute-moi.
No em puc estar...
Rafa.
No em puc estar... J'en diràs.
Rote fort.
Parole, parole.
Ol magiró.
Parole.
M'encanta,
ta. Judit
Vallès. És igual el que diguis?
No, si ho dius amb aquest to, sona sensual.
José Matosas.
Ara dius, per exemple, Xavier Quiloga. També sona sensual.
Sí, sí.
Fort, és fort. A veure, una cosa.
Podien convocar eleccions quan són anticipades així, saps el que vull dir?
Sí.
Però per parole de fons, eh?
Sí, clar, 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 clar.
Oh, de democràs.
Anem a eleccions.
Va, som-hi.
Bueno, la frase, em permetreu que faci una altra incursió al món del futbol, de tot el que va passar ahir, però és molt alternatiu, és molt alternatiu.
No.
Jo crec que us agradarà.
Ai.
La frase és aquesta, és del Bernat Martínez, que és un usuari anònim de la xarxa X. Un usuari.
Sí.
No,
anònim.
Té 150
seguidors. No sé si tan anònim.
Bueno, vull dir que no és una persona que té 100.000 seguidors, no, té 150
el
seguidors.
El Bernat Martínez del RAC?
No. Bernat Martínez és un noi. Ara us ho explicaré.
Val.
Però la frase
crec que
és aquesta. Si marca Christensen, sigui com sigui, ara mateix, piscina, piscina. Ahora mismo, en esta jugada, me tiro yo, me tiro yo. Aquesta és la frase, és el moment.
Si marca Christensen, sigui com sigui, ara mateix, piscina, me tiro. Ahora mismo, en esta jugada, me tiro yo, me tiro yo.
No he acabat jo d'entendre...
Us explico el context. Durant el partit d'ahir, el bo de Bernat Martínez estava veient el partit amb els seus amics. Sí. Vale? La típica reunió de nois entre 16 i 17 anys, uns covarsis de la vida. Tele, tenien la tele allà, hi ha un vídeo a la xarxa X, Movistar, unes pizzes i un bon partit del Barça. Llavors, el noi, just abans de que tregui, aquest córner en què marca el Barça, diu, sí, no se li acudeix una altra cosa que dir... Si marca Christensen, sigui com sigui, ara mateix, piscina, piscina, ara mismo en esta jornada.
Ah, ara ho he entès.
Me tiro jo.
Piscina de la seva casa.
Sí,
estira,
casa
tiro a la piscina.
Jo estava entenent piscina de futbol, que estiraven al camp.
Si marca Christensen, piscina, piscina. Com deia el Lelutier, analitzem la frase. Si marca Christensen, sigui com sigui, ara mateix, piscina, piscina, ara mismo en esta jugada, me tiro jo, me tiro jo. Comencem. Si marca Christensen...